Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El Tribunal Suprem ha acordat presó provisional sense fiança per l'exministre socialista i diputat José Luis Ábalos. Considera que existeix risc de fugida en enfrontar-se a 30 anys de presó pels presumptes tripijocs en l'adjudicació de contractes públics per la compra de mascaretes en plena pandèmia. És la primera vegada que un diputat en actiu és enviat a presó. El reglament estableix que no perd l'acte de diputat, però perd els drets associats a aquest acte, és a dir, votar i cobrar el seu sou. El magistrat ha pres la mateixa decisió respecte a l'exassessor d'Ábalos en el Ministeri de Transports, Coldo García. I les Corts Valencianes escullen el substitut de Carlos Mazón com a president de la Comunitat Valenciana. El candidat proposat pel PP, Juanfran Pérez Llorca, ha fet el seu discurs amb algunes concessions a Vox, que tindrà clau, recordem-ho, en aquesta votació. Pérez Llorca ha assegurat que si és elegit, les seves primeres paraules seran demanar perdó a les víctimes de la Dana, i ha fet extensiva a totes les administracions, diu, la responsabilitat per no haver estat a l'alçada que mereixen els ciutadans. Mentrestant, les víctimes de la Dana no esperen gaire coses del canvi. La presidència de la Generalitat Valenciana, la vicepresidenta de l'Associació Víctimes Mortals Dana 20 d'octubre, Carmina Gil, ha avisat al Notícies en xarxa que l'escenari encara pot empitjorar el País Valencià tot i el relleu a la presidència de la Generalitat.
Este gobierno de la Generalitat siempre puede ir a peor. Todos los días nos sorprende con alguna noticia peor. Y que este nuevo sustituto quede como presidente de la Generalitat, pues a ver, ha sido su mano derecha, ha estado aplaudiéndole, ha estado felicitándole por su gestión, continuamos igual.
Gil ha insistit que la única sortida passa per la convocatòria d'eleccions. I el govern espanyol i els sindicats han pactat una pujada salarial de l'11% en 4 anys per als treballadors públics, una pujada que es distribueix en un 2% aquest any i el vinent un 4,5% el 2027 i un 2% el 2028 amb una clàusula de revisió condicionada, això sí, a l'IPC. I neix la plataforma viuzona.cat per promoure l'arrelament al territori, un projecte que vol facilitar l'acollida, integració i fidelització del nou talent a la comarca. De moment és una pàgina web on es poden trobar ofertes de feina i testimonis de persones d'altres punts del territori. I Los Domingos parteix com a favorita a la propera edició dels Premis Feró, amb un total de 9 nominacions, seguida per Mas Palomas i Cirat, que en tenen 7, i Sorda i Romeria, que en tenen 6.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dijous 27 de novembre del 2025. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem parlant de l'actualitat. Anirem fins a Salou per celebrar els 50 anys de la Festa del Calamar. Què ho estan fent aquests dies? Farem la volta al món, però no en 80 dies. Sabrem què és els carabaquis. Celebrarem el Dia Mundial de l'Aqüicultura. Coneixerem de primera mà què és allò que denuncien des de SOS Costa Brava amb l'anunci que s'ha fet del camí de ronda a Tarragona. I acabarem el programa d'avui pescant a l'Escala. Estarem aquí fins les 6 de la tarda a Arran de Mar. Però abans de tot això el que volem fer és presentar el nostre equip, presentar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Arran de Mar surti a port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, els comandaments, hi ha la Sílvia García, des de RadioDelta.cat, la Cel Prieto, des de Ràdio L'Escala, en Sergi Corral, en Carles Monasterio i en Guillem Pérez, des de Canal Blau Ràdio, i l'Oriol Leo, des de Ràdio Arenys, qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got. Ho tenim tot a punt, així que comencem la Arran de Mar. Avui a la Arran de Mar volem parlar de calamars. Gairebé sempre en parlem anant fins a Arenys de Mar, però canviem de destinació, anem a Salou, ja que aquesta setmana s'està celebrant la 50a festa del calamar. Una xifra important, mig segle de celebració. I volem conèixer tots els detalls parlant amb el seu alcalde, Pere Granados. Molt bona tarda.
Molt bona tarda a tothom.
Primer de tot, felicitats, 50a edició de la festa del calamar.
Moltes gràcies. Hem de destacar que aquesta festa és la festa més antiga que tenim a Salou i és una festa molt entranyable per a nosaltres perquè representa també un homenatge a la gent del mar, als pescadors de Salou, del nostre municipi, no? Un col·lectiu que fa 50 anys era molt important. Avui no tenim pescadors que fiquen la pesca, però nosaltres amb això rememorem la importància d'aquell moment, no?
Això t'anava a dir, Salou en si ara mateix no té aquest col·lectiu, però ha sigut un municipi molt important pel que fa a la pesca.
Sí, perquè fa la pesca va ser molt important i per el que va ser també a tota la qüestió relacionada amb el mar, també. Però ja històricament, perquè Salou és el port natural més important de Catalunya i així va estar reconegut per el rei Alfons II d'Aragó, que va dictar una carta de població en el mes de juliol del 1194 i ho dedica al port de Salou, no a la població de Salou. Per tant, el port de Salou era molt important i per això el seu net, el rei Jaume I, salta de Salou a la conquesta de Mallorca amb més de 150 vaixells, naus i més de 10.000 soldats, perquè les condicions del port natural que deia al cap de Salou, doncs eren les millors condicions com a port natural de Catalunya i també del litoral de lo que és l'estat espanyol, península ibèrica.
Que aquesta festa, comentaves, és la més antiga de Salou, hagi arribat a la 50a edició, què suposa?
Bé, per a nosaltres, ho que he dit anteriorment, suposa en primer lloc doncs, i rememorar la importància de la gent de la mar, dels pescadors de casa nostra, i evidentment també és un patrimoni cultural viu importantíssim, no? No hi ha avui pescadors professionals, però sí que és veritat que aquesta festa significa també el concurs del calamar on molts saluencs i saluenques hi participen en el mateix. Per tant, és una recuperació del nostre patrimoni històric.
Ara anirem en aquest concurs, però hem de dir que per commemorar aquests 50 anys, la setmana passada ja vau fer alguns actes, exactament què és el que s'ha anat fent?
Bé, nosaltres el que fem i farem són diferents actes relacionats amb el tema del calamar i amb el tema de la pesca. Hem de destacar també tornades al calamar que és això.
T'estem perdent una mica, no sé... T'estàvem perdent una mica, estàvem perdent una mica la senyal. Estaves dient que havies de destacar de les jornades del calamar?
Sí, no, estàvem comentant de que per a nosaltres és molt important aquesta festa, de que hi ha el concurs del calamar en el que participen molts saluencs i saluenques en el mateix, que també hi ha les jornades gastronòmiques en què els nostres xefs dels diferents restaurants de Salou participen i fan també una degustació, uns plats específics amb el calamar, que és l'element principal, i l'important que tindrem durant aquests dies és una exposició que comença des de fa 50 anys fins a arribar al moment actual del que ha estat la festa del calamar, no? aquests 50 anys que tenim, que déu-n'hi-do, ja són molts anys, és mig segle, no? Per tant, són moltes activitats les que tindrem al voltant de la festa del calamar i d'aquest 50è aniversari d'aquesta magnífica festa.
Aquesta exposició entenem que és fotogràfica, és un recull fotogràfic d'aquests 50 anys.
Efectivament. Hi ha molta gent que doncs, podrà reconèixer persones que avui malauradament no es troben amb nosaltres, però que sempre passarà en el nostre record i en els nostres cors, i per tant serà també una exposició doncs, emotiva i molt entranyada per als pescadors i els seus descendents.
I suposo que també es deu poder veure el que comentàvem al principi, la importància de Salou com a municipi mariner i la importància que tenia la pesca fa anys enrere.
Sí, efectivament, i tot això ve determinat perquè Salou és el port natural, com he dit, més important de Catalunya i el més important del litoral mediterrani de la península ibèrica. De fet, per exemple, l'església de Santa Maria del Mar, per a mi té un pas amb el que és la Catedral del Mar de Barcelona, perquè aquesta església la van fer, la van fomentar per construir-la, i van construir els que eren els, diguem-ne, els mariners d'aquella època, que eren els traginers actuals, no? És a dir, els estibadors, millor dit. És a dir, les persones que feien la càrrega-descàrrega de les mercaderies que arribaven al port de Salou. Per tant, tenim una història molt arrelada amb el que és el tema de... tarragonins i tarragonines, si em permet.
Sí, endavant.
Que el braç de Santa Tecla no arriba al port de Tarragona, arriba al port de Salou, i del port de Salou se'n va cap a Constantí. Per tant, imagineu-vos vosaltres el que significa això en quant a lo que és el tema de la importància del port de Salou i el que és la relació de Salou amb la mar.
És molt important, i de fet ara potser no hi ha tanta importància marinera, però sí que té molta importància sobretot pel turisme i per l'atracció turística, perquè la majoria de persones que visiten Salou, especialment els mesos d'estiu, venen principalment per les seves platges.
Sí, efectivament. El Salou té en total 25 cales i platges d'una bellesa extraordinària mediterrània. De fet, aquest any, en el diari, en el segon diari més llegit a l'estat espanyol, que és 20 minuts, hem estat escollits com la millor platja d'Espanya, que és la Platja Llarga, i hem col·locat, fins i tot, perquè això va ser una votació popular, s'ha col·locat també el que és la cala Penya Tallada com la tercera millor platja d'Espanya. Per tant, jo crec que estem amb un lloc molt important, que significa aquest reconeixement a les platges de Salou i les cales de Salou, que, insisteixo, tenen una bellesa paisatgística extraordinària, el que és el paisatge mediterrani. Per tant, Salou sí, és veritat, té un gran atractiu en tant a les platges, però a mi m'agrada també dir que la platja no és suficient, sinó que l'hem de dotar de tot el que és una oferta turística complementària, però importantíssima, l'esport, la gastronomia, el shopping, etcètera, etcètera, la natura, la història, ara estem recuperant el nostre patrimoni històric, i aleshores això també ho transformarem en un producte turístic. Salou, és veritat, és una ciutat moderna, és una ciutat molt actual, però tenim una història mil·lenària que no s'ha explicat mai, i ara nosaltres sí que la posem en valor.
En aquest sentit, també hi ha embarcacions que en el marc d'aquesta festa surten cada tarda i tornen cap a les 6 de la tarda al port.
Sí, efectivament, aquest és el concurs del calamar, que dura doncs, una setmana, de dilluns a divendres, i la veritat és que hi ha molta afició a participar-hi, perquè, insisteixo, quan surten aquestes barques a pescar el calamar també és la representació de la nostra activitat marinera i la nostra activitat pesquera del seu moment.
Uh-huh. Entenc que les persones que surten són saluencs i saluenques, que no ve gent de fora, no?, a participar en això.
Sí, efectivament. El 99,9% de Salou, són homes i dones de Salou.
I després ve el més important, i és que els calamars que pesquen es poden degustar.
Sí, sí, la veritat és que sí. I a més, Paco, de lo que és la terrassa del Club Nàutic, aquest restaurant, ell, que participa també doncs, d'aquest concurs, fa uns plats extraordinaris. Però, a banda d'això, hi ha aquesta oferta gastronòmica per tots els restaurants de Salou que podran degustar doncs, aquestes jornades al calamar, que són... I aprofito per invitar tothom a que vingui a degustar el calamar de Salou.
Ens quedem amb aquesta invitació i amb aquestes jornades gastronòmiques que estan ambientades en el calamar. Referent a la festa, una última cosa que volia comentar és el lema, que m'ha semblat bastant bonic, m'ha cridat bastant l'atenció, que és mar i emoció.
Efectivament, és que la mar genera emoció. O sigui, la natura genera emoció, genera benestar, genera sentir-te bé, i això és el que comporta el mar. El mar, a vegades ens oblidem, veiem la muntanya com una qüestió de natura, i no, el mar i la platja són espais naturals, a més amb un afegit, i és que són saludables. Per tant, a mi m'agrada dir molt que quan comença el turisme comença com un element de salut. És a dir, la gent anava als valls a agafar el sol, la vitamina D, el iode de la mar, etc. I, per tant, el mar i la platja són espais naturals saludables.
Comentava abans la importància aquesta que li dona a que el turisme no sigui només platja, que vagi més enllà, i precisament ha estat a unes jornades de turisme blau que té molta relació amb mar i a fer més activitats que està aprenent el sol a la platja.
Sí, efectivament, jo he participat en una taula en la que el tema era la intel·ligència local aplicada als municipis de costa, i han explicat quin és el model de Salou, tot allò que nosaltres venim executant respecte a la intel·ligència, la millora dels serveis, perquè això serveix, o sigui, és a dir, això serveix i va molt bé per millorar l'eficàcia i l'eficiència dels serveis públics, per tant, l'administració pública, però sobretot amb un objectiu que és millorar el benestar i la qualitat de vida de les persones, per tant, els nostres residents i també els nostres visitants.
Suposo que aquesta aplicació de la intel·ligència anirà a més a mesura que passin els anys, veient com es desenvolupen les coses.
Sí, efectivament. Hem de tenir en compte que Salou participa en un programa de desenvolupament que es diu Destinos Turísticos Inteligentes, però hem d'afegir que no és només això, sinó que és també la sostenibilitat mediambiental, la sostenibilitat econòmica i, sobretot, molt important, és la sostenibilitat social. I és en el focus aquest que he dit anteriorment, que és sempre mirar que la nostra activitat turística, la nostra economia, serveixi per millorar la qualitat de vida i el benestar dels nostres residents. I, de fet, l'any 2024 hi va haver una consultora que es diu YouGov, que va qualificar els municipis amb major benestar de l'estat espanyol, i nosaltres som un dels municipis que més benestar les persones que resideixen constantment en l'estat espanyol, a Espanya. I això ens omple d'orgull, perquè evidentment veiem que tota la gestió que estem fent des del punt de vista administratiu serveix, insisteixo, per millorar la qualitat de vida de les persones.
Ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies, Pere Granados, alcalde de Salou, i ens quedem amb això. Convidem a tothom a participar del que queden d'aquesta festa i de les jornades gastronòmiques.
Moltes gràcies a vosaltres per aquesta entrevista, per invitar-me, i sobretot això, invitem a tothom que vingui a gaudir de Salou i de les seves jornades dedicades al calamar.
No deixem de pescar, i ara volem pescar amb un pescador de tota la vida de la Costa Brava, concretament de l'Escala. Sergi.
Parlar dels curro a l'Escala és parlar de tranyines, anxoves, sardines, cata i, sobretot, mar. Tota una generació de pescadors dedicats al peix blau que han passat gran part de la seva vida, si no totes, a mar entre xarxes. Avui el compartirem amb Lluís Sureda. Ell forma part d'aquell grup de pescadors ja jubilat, però que cada dia segueixen anant a port. No ho sabem si ve per enyorança, per curiositat, o directament perquè no es poden desenganxar del mar. Lluís, benvingut.
Hola, bona tarda.
D'aquestes que he dit, quina és?
Tot junt, eh? Estes tot junt. Uh-huh. Allà, encara que estigui jubilat, doncs mira, tenim les barques de cara i vas allà a mirar, enyorant-se molta, de veritat. Això és... Encara em penso que vaig plegar massa aviat, me penso. Encara tinc ganes.
Quants anys fa que no...
Ara fa 2 anys que no hi vaig.
Ara fa 2 anys. Dèiem el Sureda, no?, que era tota una generació de llops de mar, de pescadors. Clar, jo no he posat exactament quina és la teva generació, però tu tens calculat quantes generacions sou les
no,
que heu sortit?
Sí, no, només, a veure, només. És des del meu avi.
Des del teu avi.
De l'avi Curro, el que era el Curro, doncs. Ell no, treballava a la terra, però sense això ho he sentit a dir de l'àvia, perquè jo el meu avi no ho vaig conèixer. I que tenia un oncle que tenia una barca i li va fer portar amb ell, i llavors li va deixar amb ell, no? I llavors ell en els pares a nosaltres, i nosaltres, jo de moment el fill.
Uh-huh. Perquè a tu t'hem d'imaginar ja de nen anant en barca amb la família?
Jo, el meu és bastant curiós. Jo vaig fer fins a Cou. Mm. el que era, doncs, el segon de batxiller d'ara, no? I, bueno, a mi el pare no mai de la vida, mai de la vida m'havia deixat acostar en el barco, mai, mai, no havia pujat mai en una barca. I, bueno, doncs, aquell estiu, clar, ja tenia 18 anys, jo m'anava als estius a treballar el meu oncle amb els oncles Barragán a l'oficina, o anava, un estiu vaig estar amb la mare a la bugaderia, no? Però, bueno, anava fent aquestes coses. I aquell estiu vaig dir, hosti, jo vull anar a pescar. Que no, que no, que no, que no, i que no, i que no, i que no, i que no. I, bueno, dic, bueno, doncs anirem els oncles, com que tenia l'oncle Pere i l'oncle Jaume, que tots dos tenien barca. I ja que li vaig dir això, diu, bueno, però va, vinga, rondinant, i m'hi va voler. Doncs, bueno, vaig estar 3 mesos aquell estiu, però cada dia era calma, xitxa, calma, que no hi havia ni vent, ni res, però cada dia, vaig estar vomitant cada dia, 3 mesos.
Allò va ser la teràpia de xoc, a partir d'allà...
Sí, no ho sé. El que diuen que s'ha de portar, o sigui, això, marge ho veig, molta gent que ho ha provat, no? O t'entre, o... Si t'entres per sempre, i si no...
Si no, d'allò.
És molt difícil.
Parlem d'aquell estiu. Quin any era allò, aquell estiu que m'estàs dient?
Allò era... el 81.
Aleshores, podríem dir que has estat...
Tenia 18 anys, jo.
Tu tenies 18 anys. Sí, i d'allà sí, n'han vingut sí. 40 més, pràcticament.
Sí, esclar, tinc 62... Doncs, 44.
44 anys.
Això ja fa.
Amar. Déu-n'hi-do. Clar, fins a cert punt, la pesca, la feina de pescador no està una mica idealitzada, però tothom, oi, que no sé què, que la gent de mar, etc.
Bueno, és idealitzada pels que no van en mar.
Pels que no van en mar, no? Sí, perquè sí, d'aquestes sí, flors i violes suposo que ben no, poques.
No, ja de tot. Vius de tot.
Vius de tot, no?
Vius de tot en mar. Èpoques bones que són molt, molt eufòriques, èpoques dolentes que ho cremaries tot, èpoques normals, vull dir, però... Podria jo sempre dir que és el bo que té, no? Que té això d'anar a mar. Primer, que cada dia és una cosa diferent, no saps mai ni el que agafaràs, ni el temps que trobaràs, ni res. No és com això de venir aquí a l'oficina, anar a una oficina cada dia i ja saps el que tindràs i ja saps el que te toca avui i així... Allà és ja... Això, a part de que cada dia és diferent, és una sensació de llibertat. Jo a vegades explico, no que sempre, a vegades que sempre tens mals de caps, no?, i tota la punyeta, però quan tens molt de mal de caps, quan estàs més tranquil és quan ets a l'aigua. Ets allà, si encara que estàs allà navegant i a vegades tot sol, sense ningú al costat, obres el pont, treus el cap, sentes allò i te se'n va tot, no? Llavors que tornes a terra i tornes amb els mateixos mal de cap, no? Però que va així, no sé, és una cosa que... Però això ja t'he dit, t'ha d'entrar, si no t'entra, no hi ha pas maneres, eh? No, l'odiaràs més aviat.
I de tots aquests anys, Lluís, què creus que t'has endut de la teva feina? Què és el que t'omple o el que t'ha omplert més?
Ostres, tot això que t'estic explicant, que ha sigut sempre el sortir en mar. Ja, l'estar en terra és més complicat, eh? I ara més. Ara suposo que el nen s'hi troba. Quan està més bé és quan és en mar. Quan arriba en terra ja es convenen problemes. No, ara ja per la mateixa feina, no?
Clar,
ara, posat... la burocràcia és terrible, sí, sí. Que si inspeccions, que si això, que si l'altre, que si l'altre, que ara aquest paper, que ara l'altre, que ara... el tema de la gent, que si vigilar que tothom tingui la revisió feta, que tothom estigui ben embarcat, etc. No? Ara és molt més complicat. Abans era molt, molt, molt més senzill.
Això ho penses, no? Que sort que no m'ha tocat viure sí. Aquesta època més
difícil. No, aquesta època, jo a vegades ho explico també, no dic, mira, quan vaig acabar el cou, jo tornaria a anar a pescar, però quan vaig acabar el cou, hagués fet la carrera de dret, i tots aquests polítics i buròcrates que tenim, que vinguin d'un en un. Que vinguin d'un en un, perquè hi ha el 90% de vegades que no tenen raó. Ah, que la llei diu, però la llei es pot estirar i arronsar moltes vegades. No, és més, les lleis aquestes, hi ha unes coses molt puntuals que no es poden fer, però n'hi ha moltes que són interpretatives dels mateixos inspectors, no?
I aquesta clar,
no pots, i no els pots discutir, no pots d'allò, a veure, cada tots moments tens requeriments o multes directament i que els has de o els apagues o els has de recórrer o així, vull dir, clar. Això és un gran problema però suposo que en terra també deu passar, que tot s'ha posat d'una manera que
els pagesos no sé, també diuen el mateix,
que tothom hauria de ser advocat. Tothom hauria de ser advocat. Veig, per poder anar i canviar les lleis i tot. Ara, si una persona vol arribar al final i canviar aquella normativa, què ha de fer? Gastar-se un dineral, perdre un pil d'hores i no sabia què ha de fer. I agafar un professional que de veritat ho vulgui fer i que d'això, no? Ja és complicat, és complicat.
I això de conviure amb els propis canvis de la pesca que hi ha hagut o que està llevant-hi últimament. Suposo que això ho has anat veient, tu, no?
Sí,
com ha canviat tot plegat.
El sistema de pesca, no pensis que ha canviat. El sistema de pesca és curiós.
Ha canviat la tecnologia, també.
Sí, però és curiós que el mateix sistema que va utilitzar el primer que va fer anar a la trenyina... Doncs ara es continua fent igual, l'única cosa que s'ha implementat la tecnologia.
Exacte.
Però és exactament el mateix. Si comencem pels llums, és tan senzill com el d'allòs. A veure, hi havia un llibre que el varen escriure, que és, era sobre la pesca l'encesa, se deia, i era els principis de la pesca aquesta. No? Resulta que un dia va atracar, o sigui, va barrancar un barco per allà a Illa Plana, allà davant de Cadaqués, o de terra a Illa Plana, vaja. En allà, i era el vespre, i els habitants de Cadaqués varen anar a mirar a veure què passava i a veure si els podien ajudar, no? I anaven amb torxes, no? Amb torxes. Clar, bueno, varen ajudar amb el que van poder, però algunes persones se'n van donar compte que el peix... amb les torxes se posava...
Venia.
S'emplenava. Bueno, allà se li encén la llumeta i és com comença la pesca l'encesa. Jo penso... No t'ho vull pas enganyar, però penso que era a principis del 1800, eh? No, no era...
Parlant de dos segles,
sí,
tres segles
sí,
enrere.
Sí, sí, sí. Esclar, i a partir d'aquí, doncs, varen començar. Primer varen començar a encendre torxes en mar, després varen començar amb parrilles i feien carbó, la llenya, vaja, amb llenya, encenien la llenya, amb parrilles i feien llum, bueno, i llavors ja van evolucionant, no?, des de quan va arribar el butano, no, primer encara del butano hi havia el carburo.
El carburo, les llums de carburo.
Que jo no he vist màquines, però no sé ben bé com funcionava. Els de propano, sí, doncs, que amb les camisetes i tot això, llavors van passar bombetes... I ara de les bombetes ja que estan prohibides. Ara les bombetes eren les bombetes incandescent, aquestes de rosca.
Sí, sí.
D'allòs, aquestes ja estan prohibides i hem de portar LEDs.
LEDs, exacte.
I vés a saber demà passat què portarem, no? Però...
I el peix també ha canviat.
I el peix, esclar, evidentment, també ha canviat. Peix, sí, ens hem trobat des dels... Si era a voltants 2007, 2008, o per allà que va començar a canviar tot. L'anxova grossa va anar minvant, la sardina grossa també va anar minvant, i va ser com va començar a que teníem peixos més petits, no? Més petits, més curts.
Ara has parlat de la mida, que no és
sí,
el
sí,
que
sí,
ara
crec. De mida comercial, però curts, no? I sempre s'havia viscut del peix gros, doncs, de l'anxova grossa i de la sardina grossa. Anava per la saló, principalment. Llavors ja, esclar, amb aquests peixos més curts, ja s'ha treballat i molt bé, però ha anat més per fresc.
Exacte.
Ha anat més per fresc.
Hi ha l'alatxa, no?, que també ens diuen que ha anat
molt
més. L'alatxa,
sí, però l'alatxa és un peix que sempre havia sigut, però no havia valgut mai cèntims. No havia valgut mai cèntims. Ara fa 14 o 15 anys, o 20, posi 20, que va... Em varen començar a agafar, cony, i valia alguna cosa, i va haver-hi temporades que valia molt. I ara hi ha èpoques de l'any que també val, però ara, per exemple, l'any passat, aquest temps, valia cèntims i ara no val. A la mateixa època, doncs ara no val, no? I és un peix que té menys... O sigui... té menys estabilitat que la sardina o l'anxova, doncs, amb el preu.
I aquests canvis, a què els aixaques tu? A coses que els propis pescadors no heu acabat de fer tot bé? A canvis més grossos que no podeu controlar?
No, home, jo suposo dir, per el que diuen els biòlegs, més aviat els francesos, que ho han estudiat amb més ganes o han tingut més mitjans per estudiar-ho, ara aquí ha costat que s'hi afegissin en aquesta teoria d'ells. Es veu que el plàncton del Mediterrà ha canviat, ha mutat, ha fet una mutació, diuen, no, això no ho saben segur, que ha mutat és segur. Però l'estan aixecant en aquesta pujada de temperatura que hi ha hagut, no? I llavors aquest plàncton no porta tant de nutrients.
Exacte, i no engreixa tant el peix.
I no engreixa tant. I com que els principals menjadors de plàncton són les sardines i les anchoves, o sigui, els petits pelàgics, no? A part de tots els altres peixos, però aquests viuen exclusivament del plàncton, doncs aleshores diu que els ha costat més de créixer. Perquè al final deien que era, que era la sobrepesca... Doncs clar, vam veure que una sardina que de les grosses que hi ha ara, doncs, que és petita comparat amb abans, no? Imagina't, doncs ara una grossa fa 18 centímetres, ara, una grossa, sí, 18 centímetres, ja dic bé, uns 18 centímetres, i abans en feia 25, no? Però aquesta de 18 i aquella de 25 tenen la mateixa edat. M'entens?
Sí, no?
I la que fa 12 centímetres té la mateixa edat que abans en feia 16. No, això al final ho hem vist, dic, cony, aquí el que passa és que els peixos no creixen, diuen ja els biòlegs. És quan els d'aquí ja s'han assimilat amb la teoria francesa.
Exacte.
Llavors jo dic, no sé, si és com allò, no? Deien els espanyols que no creixien després de la postguerra. I va haver-hi una època de molt de peix, que se va agafar molt de peix, i ara, potser que ha hagut una guerra, i ara d'allòs, no? I ara, doncs, els que venen, doncs, no creixen tant. Llavors hem d'esperar un parell de generacions més perquè...
Es torni a recuperar.
Perquè es torni a recuperar. I, de fet, de 4 o 5 anys cap aquí, es va veient, però molt a poc a poc. Però cada any veiem un pensament més gros, no? Vull dir, de fet, hem apujat la talla, que es contradiu amb el que ens deien, perquè si llavors una sardina era fèrtil als 11 centímetres, ara, com que no creix tant, és fèrtil a 9 centímetres, i nosaltres ja l'hem posat a 12.
Exacte.
Puntes que, a veure, per teoria biològica o així, l'hauríem de poder agafar, doncs, una mica més petit.
Però li doneu aquest marge.
Sí. Havíem començat, quan era 11, ja havíem tingut problemes, i ara en 12 ja no en tenim, saps? Problemes, vull dir, perquè a vegades tenia la mida o no tenia la mida, o així, i ara en 12, doncs, ostres, sembla que cada vegada tenim menys problemes perquè té més mida, saps? Més, vull dir que...
Parlàvem ara del relleu, podríem dir, biològic, no? O de l'evolució biològica del mateix peix. En quant al relleu, un altre dels temes que sempre toquem, generacional de pescadors, m'has comentat que el teu fill ara continua anant a mar. Com ho veus tu des de pare i des de...
No, jo ho veig. Jo sempre vaig dir, ell volia fer mecànic naval, d'allò es va anar a l'Ametlla... I no se n'acabava d'en sortir, però es va treure els títols que convenien per venir aquí, va venir aquí ja amb 16 anys, va venir aquí, que llavors encara, quan ell va anar allà, hi va anar-hi 14 anys allà a l'Ametlla, i a 16 anys, doncs mira, ja va dir que volia anar a treballar, i jo sempre ho deia, si no pot estudiar abans que se'n vagi amb una altra banda que vingui cap a casa, i la veritat que ha anat molt bé, no?, perquè teníem una barqueta i d'això és com va venir ell, quan ja ens començàvem a barallar, que ell ja es pensava que en sabia i ja no discutia coses d'allò, vàrem dir, amb la seva mare, vàrem dir, va, ens aliem la manta al cap i fem una altra barca perquè ell vagi amb una i jo vaig a l'altra.
Es va independitzar,
perquè si no,
mare.
Perquè si no ens matarem, saps?
Això són dues feines, independitzar-se a casa i independitzar-se a mar.
Sí, saps? Bueno... Però, bueno, mira, passat penes i treballs, però, bueno, però no, com més va, més bé, ja hem passat. Ja l'hem acabat de pagar i així, i mira, i anem fent,
Lluís, xerrat una estona, passat, present i futur, en podríem dir, fins on hem arribat ara. Doncs moltes gràcies per estar aquí a la Randa Mar.
No vols parlar de les tonyines?
Parlem de les tonyines. Aviam, parlem de les tonyines, si vols.
Sí, parlem de les tonyines, que les tonyines. Tu ja sé que ets una mica...
No.
Estàs una mica a favor amb els...
Jo no estic una mica a favor. Sí. Clar, ara el problema el teniu amb les tonyines.
Sí, molt gros.
Molt gros.
Més de tot el que us pugueu pensar. A veure, jo dic, he anat 42 anys en mar. Si algú deu haver vist...
Uh-huh.
Però el que he vist aquests últims anys no havia vist ningú, ni els més antics d'allòs, el que està passant amb les tonyines, ningú havia vist, que n'hi ha tantes. Diuen, vaig llegir l'altre dia, perquè no expliquen res, aquests, no expliquen res, diu, que gràcies a les mesures que han pres, diu, s'ha recuperat un 19%. La mare de Déu. Si ho estudiessin de veritat, es posarien les mans al cap. És que passarà una cosa, que aquests peixos, a part d'espantar-se del peix, trencant-se les xerxes i així, van menjant sardina i anxova.
Però si van creixent, senyal que tenen per menjar. Si no, la xarxa tròfica no...
Què passarà? No, què passarà? Que no et preocupis. Ja l'acabaran.
Uh-huh.
Ja l'acabaran. No és que l'acabin tot, ni molt menys. Però, cony, són tants i tindran poc peix... I què faran? Agafaran i s'aniran amb una altra banda? També les tonyines no són pas tontes. És que acabaran amb el peix i s'aniran ells. I aquests peixos estan menjant de tot, eh? S'estan fotent els calamans, les sèpies, les orades, els llobarros... Els francesos, que els estudien més, com ja t'he dit, els hi han trobat hasta cria de tonyina. Hasta cria de tonyina els hi han trobat a l'estómac, dels voraços que són. Clar, és que... No tenen depredadors aquí al Mediterrà. Aquí no hi ha orques, no hi ha taurons. Ningú els ataca. Clar, això és una cosa que poder haurien de rumiar-ho més, això. Si això...
Pujar cupos, no? O permetre començar a ampliar cupos i ampliar...
Exacte. Que aquí, d'allò, que aquests dies estan mirant vídeos italians, els italians estan queixant de lo mateix. Diu, clar, diu, és que aquí si volem menjar tonyina... L'hem de menjar de per tot menys d'aquí de la costa italiana. Ah, diu, tots els restaurants i tots els súpers estan plens de tonyina, però no n'hi ha cap d'italiana, deien, no? Aquí ens passa el mateix. Un peix que és una riquesa, perquè és una riquesa, i està per fer l'equiparança en terra, està passant el mateix. Varen protegir els ports senglars i va ser un desgavell. Doncs aquí està però multiplicat. Perquè penseu que la sardina se reprodueix molt. Però és que la tonyina és igual. Té el mateix sistema reproductor que la sardina. Si la sardina deixa anar un milió d'ous, la tonyina deixa anar un milió d'ous.
Uh-huh.
Imagineu-vos-ho. Però la sardina tothom l'ataca. Tots els peixos ataquen la sardina i l'anxova, sobretot quan són alevins. Però la tonyina no l'ataca ningú. Ojo, eh? Uh-huh.
Doncs aviam quina pot ser la solució, si més no, la gestió d'aquest tema.
No, home, clar, aquesta és l'altra, que d'allò...
Tornem a les entrades.
Sí, sempre. Però que estem, això, nosaltres no podem vendre cap, hem proposat de portar-los en terra i que els venem i vagin per beneficència. Per una orella els hi va entrar i per l'altra els hi va sortir. O sigui, que són... Tonyines mortes que agafem, que n'agafem moltes, mortes, perquè nosaltres... Les que són vives és les que te fan forats. Les que agafem són les que s'emboliquen. I llavors te pugen amb el peix mortes i allò, i així. O sigui, els atires mortes. Bueno, això, esclar... Jo dic, hòstia, que sóc pescador, que no sóc pas... No vaig pas a robar. Són accidentals, no en volem veure ni una, són accidentals. Però no ho entenen. I això del 19% és molta mentida. Si no n'hi ha 30 vegades més que no hi havia el dia que van dir que paraven, és... Bueno, Si això doncs... és un tema monogràfic a part.
Oh, i tant, que és un tema monogràfic. De totes maneres, sí, és un dels altres dels aspectes a canviar, uns altres dels canvis aquests que parlàvem abans també de tot plegat. I com també la pesca va canviant, evidentment, amb el temps, perquè l'entorn també evoluciona. Moltes gràcies per ser-hi, per donar-nos aquesta perspectiva del canvi, de les coses que passen, de la teva experiència i tot plegat. I moltes gràcies per ser-hi.
Vale, igualment.
Em vaig despertar al teu costat amb el cap sanant. Cosina, amb el front esquinçat et vaig sentir cantant. Jo porto xandall i no vaig quasi mai a fer-te. Tu dos xacles i mitjons novos que estem fets l'un per
secció avui a la secció d'ai, això no ho sabia, sabrem què són els caravaquis. És una tradició grega de Nadal que té molt a veure amb els vaixells i els ports. I des del Nàutic d'Arenys ja fa un parell d'anys que la fomenten i ara l'Oriol ens explicarà de què va això, oi?
Doncs efectivament, Marina, avui un dia més tenim aquesta secció del ai, això no ho sabia, amb el Carles Ubach, que és el president del Club Nàutic d'Arenys. Carles, molt bona tarda.
Hola, hola, molt bona tarda, Marina. I una tarda una mica freda avui, és dir, nosaltres fred. Mm. Bon dia, cel, però fred, eh?
Exacte, bé, també és el que toca, eh?
Sí, ja està bé, eh?
I tant.
Aleshores, avui, doncs, Oriol, doncs, quan estava pensant què puc explicar o què podem explicar des de Arran de Mar, ja no ho sabia, jo crec que el que explicaré avui és... no ho sabia ni n'havia sentit a parlar mai.
Doncs mira,
I
això
pensat,
és...
Sí, he pensat doncs, que pels els nens, els avis i les famílies doncs, que ens puguin estar escoltant per la tarda, doncs aquests dies de fred, que venen els Nadals, doncs us explicaré una història que estic convençut, quasi convençut, que n'heu sentit, que pràcticament ningú n'ha sentit a parlar mai. Mm. És una història, Oriol, en què hi ha llum,
sí,
llum, il·lusió, i també il·lusió doble, de la gent i d'un club que estima el mar. Aquest nom es diu Caravaki. Caravaki, amb K. K-A-R-A-V-A-K-I. Caravaki.
Caravaki. Caravaki, clar, com el que explicaves ara, Carles, dius, molta gent potser no n'ha sentit a parlar, doncs és el que m'ha passat a mi quan m'has dit, mira, parlarem del Caravaki, dels Caravakis, dic, no sé pas què és, m'agradaria, doncs, Carles, que ens ho expliquessis, que ens diguessis què és exactament això dels Caravakis, que té a veure amb llum i que té a veure amb màgia.
Sí, a veure, ara també es podien preguntar als que ens estan escoltant, han dit Caravaki? Caravaki? I ara us ho explico. A Grècia, és un nom que ve de Grècia, per Nadal, moltes famílies no fan només l'arbre, fan un barquet il·luminat, un barquet que hi posen llumets, i aquest barquet se'n diu Caravaki. Crec que havia llegit que vol dir també barco petit. És una barqueta, Oriol, plena de llums,
sí,
que simbolitza la guia als mariners. I també a Grècia hi ha molta, molta, molta costa, hi ha molts de mariners. I llavors també és una manera de desitjar-los que tornin a un port segur, com el nostre, aquestes discussions que hem tingut, doncs, un port segur, que tornin com un port segur, com Arenys.
Sí.
És una tradició molt antiga i molt estimada. I l'any passat un company de la Junta, el Sebastià Costa, ens ho va proposar i ens va agradar. I aleshores ho vam dir, doncs, ho posarem a Arenys. I l'any passat va ser el primer carabaqui que vam fer a Arenys. No sé si vas tenir ocasió de sentir-la parlar o veure-ho o alguna cosa.
Doncs alguna referència en tinc, però m'agradaria que ens ho expliquessis més bé, Carles, perquè dius que són vaixells il·luminats, vaixells petits. Exactament, sí. Què és el que feu? Pues, com ho plantegeu,
això? Sí, el carabaqui de Grècia, jo he dit vaixell petit, si el tens a dintre de casa no pot ser un vaixell gran, no?
No, clar.
Però també els ports fan carabaqui, és a dir, aquestes barques de pesca, que ja no són petites, sinó que són mitjanes i grans, doncs també les il·luminen, no? I nosaltres el que vam fer va ser il·luminar, doncs, embarcacions nostres, que té la gran avantatge de les nostres embarcacions, que moltes embarcacions del club són de vela, i les embarcacions de vela ja saps que necessiten un pal llarg, i els pot tenir fins a 20 metres. Per tant, amb aquest pal llarg ens va molt bé perquè podem posar les llums del carabaqui amunt, no? I llavors, l'any passat, el Club Nàutic d'Arenys va ser, si m'he equivocat, doncs algú em disculpi, vam ser pioners a Catalunya i vam crear els primers carabaquis i vam il·luminar, doncs, el port d'Arenys amb diversos carabaquis, no només un. Moltes embarcacions del club s'hi van sumar. Igual hi havia 10 o 12 carabaquis, o potser més, i aquest any en seran més encara. Doncs cada una amb la seva llum, també la seva decoració, que uns feien d'unes coses, feien altres, i llavors el port pels qui van poder estar o van poder veure, era com un petit, o era un gran pessebre mariner. Molta gent va venir a fer fotos, inclús un company amb un dron va volar, estupendo, és a dir, va ser molt maco, i aleshores el que passa és que quan es fa fosca les llums del vaixell s'il·luminen, no? I com que sempre hi ha una mica de ventet, aquest terlet, doncs les llums ballen damunt de l'aigua, no? I els nens, clar, els nens, i no tant nens, jo mateix baixava i era feia el que en dèiem aquí d'Arenys, no sé si ho diuen a altres pobles, el badoc. Els nens badaven i feien fotos, i a més, clar, el mar fa de mirall. Llavors imagina per un moment que no només veus les fotos, els pals de les embarcacions, sinó ja el reflex sobre el mar, d'acord? I això, doncs, aquest any ho tornarem a fer, i esperem, doncs, que el temps ens acompanyi, i doncs tornem a tenir els carabaquis dintre el port, que es podrà veure, i gruscos algun dia que surten a fora, doncs, també es poden veure, doncs, navegant, d'acord? Això ja en podem parlar més endavant, però en principi la idea és que aquest any, doncs, hi fiquem més vaixells il·luminats. El club també, volem il·luminar més el club, volem que integrar més, com si fos un carabaqui. Per la gent que no ho sap, el nostre club està construït en forma d'embarcació.
Ah, sí?
Sí. Inclús els noms de les sales, doncs tenen noms d'embarcació, noms de llocs del barco. Per exemple, a l'entrada no en diem la porteria, ni diem el portalón. Portalón. Hi ha un lloc, hi ha la sala de mariantes, hi ha, doncs, tota una sèrie de noms, i si t'hi fixes una miqueta, si tu veus, és com una embarcació amb la proa, i és com un barco. I els noms que fem servir, doncs, són barco, no, noms de espais del barco, i per tant nosaltres el que volem fer aquest any, doncs, precisament, que és fer que el port d'Arenys sigui més maco.
Sí?
No volem que el club sigui més maco, que també, però el que volem és que el port d'Arenys de nit faci goig de veritat, que la gent que vingui doncs a passejar, que vingui a sopar, que vingui... Diu, ostres, quina passada, perquè això no m'ho pensava. El port de l'Enys il·luminat. I llavors això, bueno, jo ho de pau club, però està obert, evidentment, doncs que si la gent del Mar Esport, si la gent dels Quillats, la gent doncs, del Varador, la gent d'Àrsenes del Mau, doncs, escolta, vol posar llum, doncs millor que millor, perquè farem el port de l'Enys que sigui algo diferent dels altres ports. No sé si ho...
Sí, clar. Sí, sí. El que estic imaginant jo, Carles, és això, és poder, doncs, una tarda vespre d'aquests de Nadal o d'aquests dies previs a Nadal, poder, hi ha qui passeja, doncs, a vegades per una riera, per un carrer, aquests comercials que estan ben il·luminats, doncs això poder-ho fer també al port, no?, i estar il·luminat els elements característics del port, que són el nàutic i també els vaixells, aquests caravaquis, per tant, una manera d'acostar també la ciutadania a passejar pel port, a gaudir de l'ambient nadalenc, de les llums, poder-ho fer al port.
Sí, sí. I mira, com si vols fer un d'aquests programes de RAN, no ho sabia, deixo, no sé, quedes més que invitat a fer-ho des del Club Nàutic. Des de, amb Ràdio Arenys hem fet programes des del Club Nàutic, no hi hauria cap problema doncs, de poder-ho fer un dia al vespre o fer una gravació al vespre amb els caravaquis il·luminats, d'acord? Estaria molt bé, eh?
I tant, no, sens dubte, perquè és una cosa que jo crec que s'ha de veure, perquè així explicada ens n'hem fet una idea, no? M'ho estic imaginant, però crec que veure-ho ha de ser molt diferent a que t'ho expliquin.
Sí, no, per tant, jo diria, també pot ajudar que ara hi hagi algun nen que digui al seu avi, fem un caravaqui a casa, aquí una coseta petitoneta amb quatre llums leds. Doncs podria ser també una manera de que els nens, com fan a Grècia, doncs que els nens de catalans, els nens de que ens escolten, per què no fem una barqueta il·luminada? Fem un caravaqui, eh? I a sota, doncs, que és un desig de salut, de pau, d'amistat, d'alegria, de Nadals, d'acord? Mm. I jo penso que és una aportació que et deia, doncs, quan podem parlar del caravaqui, doncs crec que és algo que la gent no sabia i jo penso doncs, que si aquest Nadal, quan passegeu pel port d'Arenys o passeu per la carretera o passeu pel tren i mireu el port, doncs veureu un port diferent, un port il·luminat, veureu les llums dels caravaquis reflectits al mar. I llavors doncs, podeu tancar una miqueta els ulls i fer un desig i sabeu que és una abraçada del port segur d'Arenys cap a vosaltres, perquè el mar, a més, a aquestes hores normalment està calmat i l'únic que desitgem és que doncs, tinguem unes bones festes, un bon Nadal, i que, pues, escolta, doncs, ja aprofito, tot i que estem encara a novembre, doncs, si, que sigui el primer Nadal de... Ah, no ho sabia, doncs espero que us hagi sorprès dintre del programa el que és el caravaqui i el que fem, doncs, el Club Nàutic d'Arenys, i m'agradaria que dir, i què hem fet Arenys, que Arenys també, doncs, sigui un caravaqui nàutic. Només volia dir això, Oriol.
No, fantàstic, no, de fet, és veritat, no ho sabia, això dels caravaquis, aquesta tradició, i penso que és molt bonic importar tradicions d'altres llocs, tradicions que són maques, que són boniques, que són especials, que tenen una simbologia, doncs adoptar-les també, i que mica a mica puguin anar creixent, i fer-les nostres, perquè no, amb altres tradicions passa, doncs per què no també pot passar amb aquesta, que trobo que és una cosa molt, molt bonica, i que a més fa molt Nadal, i això de posar llums ens agrada a tots, a tota la ciutat, a tots els municipis agrada que hi hagi llums per Nadal i que és molt bonic i molt encoratjador.
Bueno, doncs jo volia acabar, diguéssim que, bueno, que amb això doncs potser acabem el nostre petit viatge d'avui, i que aquest Nadal no, és a dir, a partir del dia 21, potser el dia 21, perquè nosaltres hem d'esperar acabar les regates, perquè clar, les regates no poden sortir amb les llums, no?
Clar.
Quan acaben les regates, que acaben doncs, la setmana del 21 de desembre, doncs és aquella setmana del 21 de desembre. Fins passat Reis hi haurà els caravaquis. Llavors no tenim regates i per tant els caravaquis poden estar, diguéssim, il·luminats. Per tant, aquest Nadal, com deia, si passeu pel port d'Arenys, quan es faci fosc, mireu l'aigua i veureu les llums dels caravaquis.
Ho farem.
Allà, I tant. I és la nostra manera de celebrar el Nadal, diferent, si tu vols.
I tant, que, no? Doncs... Doncs ho farem, Carles, ho farem. Ja queda apuntat i serà qüestió de passar pel Port d'Arenys i veure si s'extén això, eh? Perquè ara ens estan sentint altres parts de Catalunya, a veure si això va creant escola.
Digue-li a la Marina que ho vagi passant, que faci referències, que tots els clubs, que n'hi ha molts, que en molts quedaria molt bé, seria una passada, eh? Mm-hmm. Seria una passada perquè quedaria com la gran muralla il·luminada, eh? Una muralla il·luminada de llums dels nostres ports. Imagina't, no? Doncs Blanes, els ports de Blanes, nosaltres, el Balís, Mataró, Premià, el Masnou, Badalona, vaja, no dic si el propi Barcelona, entens? Però Barcelona potser hi ha tanta llum que potser es notaria menys, però bueno. Ja està bé. Doncs vinga.
I tant que sí. Carles, doncs moltíssimes gràcies per atendre'ns aquesta estona, per haver-nos explicat què són els carabaquis, i ens retrobem aquí a aquesta secció. Gai, això no ho sabia, de l'Arran de Mar. Moltes gràcies, bona tarda.
Gràcies.
Doncs ja ho veus, Marina, pots començar a explicar per qui vols anar a Tarragona i la resta de companys a explicar tots per les vostres zones, pels vostres ports, pel Delta, pel Garraf, per la zona de la Costa Brava. Què són els carabaquis, aquestes barques il·luminades que són pioneres aquí a Arenys en la incorporació d'aquesta tradició? Doncs vinga, per què no l'extenem una mica per tot Catalunya i arran de mar, il·luminar barquets per Nadal? Trobo que seria molt bonic.
Així arribem al punt final d'aquesta primera hora de Arran de Mar. Nosaltres ara farem una petita pausa de res, 5 minutets, i tornarem aquí fins les 6 de la tarda. No marxeu. Si el mar és la mar, jo sóc el mar. Vull que les onades i les fets siguin el far. Viure només viure i no pensar. I que quan et trobi sigui perquè ha de passar. Que sigui perquè ha de passar.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Vull cridar, t'estimo, saltar lluny i perdre el cap. Jugar a submergir-me, per un cos ser estrellat. Mai hi haurà cap barca que em dugui cap lloc millor. Tirar-s'hi de cop, jugar-s'ho tot. Que la vida sempre és un absurd. Fins que trobes llocs on per fi pots tornar a ser tu.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. I'm tired of this song, love song.
xarxa. A tarda són les 5, notícies. La segona tramuntanada d'aquest novembre ha portat ratxes de fins a